A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui a la tertúlia. Doncs avui tinc tertúlia de titaneros, per dir-ho així. Jo els vaig tenir aquí el mes d'octubre, però avui amb un regust de boca bo, per dir-ho així. Sobretot per el rookie, que repeteix. Sí. I va, començarem per el jove. Enzo Fuentes, benvingut.
Bones.
Bueno, avui millor, no?, que l'última vegada, per dir-ho així.
Sí, amb tots els aspectes millor.
Amb tots els aspectes, bueno, ja ens ho explicaràs. Tenim el veterà, per dir l'incombustible, ho podem dir així, o inoxidable, Ramon Aranda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I Josep Estefanell, que és per acabar, diguem, el trio dels mosqueters aquí, en aquestes tertúlies.
Avui he vingut a escoltar, perquè estic amb dos grans amics, amb tres grans amics, que sou vosaltres, i, bueno, a veure, el Ramon ja en porta 25, és ja el number one, aquí, ara ja li tindrien, jo penso que tindríem de cridar amb aquests del Guinness, i ja fotent-li, perquè, a veure, és l'únic que ha fet les 25, i després tenim el rookie, cony, que ha fet un segon lloc a la Titan Aràbia, que bueno, que molt bé, no?
Sí. Va, Enzo, dispara i explica'ns. Va, farem una miqueta de memòria per als nostres oients. 13 d'octubre, si no recordo malament, estàvem aquí a l'estudi, veníeu de la Titan Almeria, amb un feedback doncs, una miqueta controvertit, per dir-ho així. Tu, Ramon, content perquè l'havies acabat, era la 24ena. L'Enzo una miqueta menys perquè va haver tenir molts contratemps, per dir-ho així. I hi havia doncs, aquest coquet que es tenia que acabar de matar i, doncs, a Aràbia Saudí i tal. Enzo, explica'ns la teva segona experiència, però primera amb bon gust de boca d'aquesta experiència a Aràbia Saudí de titandesa.
Pues per començar, ja em presentava a Aràbia podent córrer.
I és una gran cosa.
I ara el més important per mi. I pues, em vaig preparar igual que per Almeria, però com aquí sí que podia córrer, pues, era conscient que podia tornar a casa amb una copa per dir-ho d'una manera, amb els deures fets, i físicament estava preparat per donar-ho tot. Vaig tindre algun problema tècnic, diguéssim, durant els primers dies, que va ser la deshidratació, que em va tindre una petita baixada físicament per no estar al 100%, però tot i així doncs, vaig lluitar cada dia i vaig aconseguir doncs, la segona posició amb sub-25, i una 25ª posició de la general. No podia demanar pues, millor resultat, vist lo que, com estava vivint tot per dintre. Com a primera Titan oficialment, no podia demanar millor, i l'àmbit que tenia ja pues, també em va ser acollidor i em va ajudar, em va reforçar per acabar-la i acabar-la bé com la vaig acabar.
Tu quan hi anaves, vas tenir unes primeres sensacions respecte als altres participants a Almeria, però clar, també el panel, o diguem, els participants pot anar fluctuant, o sigui, no sempre són les mateixes persones, i clar, pots tenir cares noves que no saps el seu nivell. T'esperaves, si et deien a la sortida, Enzo, faràs segon de sub-25 i faràs 25 de la general, firmaves de seguida o deies, va, no em diguis bestieses, que aviam què faig?
Sí i no. Tal com estava físicament, ho haguéssim pogut firmar. El problema era que pues, era el primer cop també al desert, que canvia molt la manera de pedalar, saber anar per la sorra o no. I l'experiència que tenen tots els altres participants que jo no tenia era un contra i pues, sortia amb menys possibilitats d'anar més ràpid, diguéssim, i perdia més energia perquè no tenia ni idea d'anar sobre la sorra. Ja eren les pressions dels pneumàtics que no eren les bones, no bloquejava suspensions, la manera de pedalar no era la més eficient, i potser pel tema experiència que tenien els altres sortien amb avantatge. Però les més ganes i les ambicions que tenia d'anar a fer-ho bé també em van ajudar a acabar segon, i també donar l'enhorabona al que va guanyar, el Carlos, que tot i estar més fort que jo, que ho va demostrar la primera etapa, també va fer molt bé, va ser molt bon company de carrera, diguéssim, perquè vam fer quasi totes les etapes junts i ens anàvem ajudant per lo que fos. Si faltava aigua, doncs un li donava. Faltaven salts i així durant tota l'etapa tot i tenien els nostres piques, perquè al final érem conscients que estàvem corrent i sempre que podíem, un atacava, l'altre afluixava, l'altre tornava a atacar, i així mútuament durant els 4 dies de carrera.
Això és una miqueta la part maca, diguem, del mountain bike, aquest companyerisme que potser en altres esports no és el mateix, no?
Sí, bueno, amb esquí alpí era quasi impossible, perquè al final estàs tu sol amb la pista i com a molt tindràs companyerisme quan hagis acabat, perquè després pues, estàs concentrat i per lo que sigui pues, estàs més sol. I amb mountain bike hi ha molt espírit de competició, però també molt familiar i bastant maco, molt agradable. I diria que inclús més agradable que amb carretera. Amb carretera no és el mateix ambient, tot i ser quasi el mateix esport, no és del 100% igual.
Bueno, Ramon, tens una promesa aquí, eh? El relleu està assegurat, per dir-ho així?
I tant, i tant. Andorra tindrà un ciclista referent, de moment a les Titans, però amb altres proves que no siguin Titan, també donarà molt que parlar a l'Enzo. Se n'estic ben convençut.
Bueno, també anar amb tu al desert, l'experiència que tu tens acumulada, perquè ja en van 25 amb aquesta acabada. Clar, també són consells de viatge, de tertúlia, de xerrada, de moments passats que es van difonent també, no?
Sí, bueno, durant carrera, evidentment, jo ja no li veig el pèl, però la prèvia d'anar allà, sobretot el Maria, que vam fer tot el viatge junts, tant d'anada com de tornada, i aquí també hem compartit moltes trobades, però poca cosa li puc explicar. Anar en bicicleta és pedalar, posar-li ganes i disfrutar. Quan més disfrutes i més ben preparat vagis, és el millor. I això l'Enzo ho té molt clar.
De lo que ha explicat l'Enzo, d'aquests primers records, bueno, d'aquesta primera experiència, més ben dit, ell per al desert, tu quins records ens treus de lo que ell ens ha explicat respecte a tu, la teva primera experiència al desert, ja fa uns quants anys, perquè estem parlant de ja potser fa 12 o 13 anys enrere?
Bastants més, bueno, sí.
O potser 15.
I 17.
I 17.
La primera Titan Desert es va fer l'abril del 2006. Jo em vaig apuntar molt a l'aventura, no sabia on anava. La meva experiència anant en bicicleta es va limitar a el que havia fet l'any anterior, que va ser el Camino Santiago, en plan peregrino total. I vaig veure l'ocasió de fer aquesta prova, doncs, bueno, em va motivar per la zona, perquè havia conegut el desert l'any anterior anant-hi en 4x4, i el repte doncs, bueno, em va treure molt, i evidentment, si no hagués estat així, no hagués tornat. Vull dir, ho vaig passar tan bé aquella vegada, aquella primera edició. Hi havia el que diu l'Enzo, un companyerisme amb tota la gent que estava allà i l'entorn i tot, bueno, doncs em va enganxar, de seguida em va enganxar. I bueno, any rere any doncs, he anat coneguent gent nova, cada any coneixes, fas amics nous, sinó fas amics nous, i molts dels quals encara en mantenim molt bona amistat. I bueno, és una d'aquestes coses que enganxa la Titan Desert.
De lo que diuen, Josep, tu que t'agrada molt el món del motor, i jo per records i per relacions que he tingut, em fa pensar una miqueta a l'ambient del Paris-Dakar dels primers temps, que era doncs tot una caravana i una aventura d'aventurers,
no? Jo no sé si em llegeixes el pensament, però estava fent un paral·lelisme entre la bicicleta, la motocicleta, l'automobilisme, que sempre hi ha un companyerisme, vull dir, sempre hi ha qui et deixa una clau inglesa, qui et deixa una manxa per inflar la bicicleta o qui et dona un deixó d'aigua. És a dir, jo penso que són esports que, a pesar de que uns van a força de cop de pedal, que dic jo, i els altres van en gasolina, però són esports que tenen un paral·lelisme i, bueno, i que són vocacionals i són de... I a tot arreu es pateix, perquè amb moto no es pateix. Amb cotxe potser no es pateix tant, però amb moto es pateix molt. I, bueno, pues sí, jo penso que sí, que són esports que realment val la pena, i sobretot al ciclisme. Jo he sigut... A veure, jo la primera bicicleta que em vaig comprar va ser, pues, fa 7 o 8 anys. era una BTT de 100 euros. Després me'n vaig canviar amb una altra, però bueno, ara ja no posaré més de nivell perquè ja no sé què fer-ne, no? Però després els veig al Ramon i tots els pros que passen per davant de casa i cony, el Clot de Benet, per exemple, amb, no sé si té 70 i tants anys, però és que jo només de veure com puja a pedalejar ja sé que és ell. I des de la terrassa, ei, i ell, ei, i ja està, ja ens hem saludat, saps? Però, bueno, no sé, és que una cosa expliqui.
Hi ha una cosa que has dit, el tema de la comparació que també has dit tu, Enric, del Dakar amb la Titan. De fet, el que va crear la Titan és el Joan Porcar, un dels pioners del Dakar. I ell també és una d'aquestes persones que he fet molta amistat durant aquests anys i mantenim molt bona amistat. I sempre m'ho diu, que ell va crear la Titan Desert pensant en la gent com nosaltres, sinó com el Dakar, però passat cap al ciclisme, i no pel professional, sinó per viure l'aventura, l'autosuficiència, amb terreny bastant hostil, extrem, com pot ser el desert, les pedres del desert, o sigui, la duresa del desert, i que, bueno, doncs que cadascú pugui participar allà cercant els seus límits. I això també enforteix molt com a persona i fa uns vincles d'amistat amb els altres competidors molt importants. I això potser és el paral·lelisme que hi ha entre el Dakar i la Titan. I, evidentment, sí, dels primers anys de la Titan o els primers anys del Dakar, amb el que és avui dia el Dakar
no,
i el que és avui dia la Titan,
no té res a veure.
Ha fet un salt cap a corredors professionals i amb altres, i amb un altre nivell.
Però el que dius tu, aquest salt de nivell també s'ha guardat aquesta essència de tarannà col·lectiu, de bon ambient, que era potser, diguem, el que interessava més també, malgrat que, evidentment, la cosa s'ha expandit i hi ha hagut molta diferència de nivell en els participants que s'han afegit.
Molta diferència. Abans hi havia molt autosuficiència, però no hi havia assistències ni mecàniques ni físiques, o sigui, tenies que ser molt, molt autosuficient. Avui dia, doncs bueno, ha anat evolucionant i continua sent... A veure, el nivell d'autosuficiència existeix igualment, perquè un cop ets pedalant pel desert, és una mica campi qui pugui, oi, Enzo? Perquè allà no hi ha pistes marcades com aquí vas... I jo, no, he fet la volta al Lletó. Dic, clar, la volta al Lletó, saps que només hi ha una pista. Allà la volta al Lletó és un camp obert i un tirarà per l'esquerra, l'altre per la dreta, l'altre pel mig, l'altre... Bueno, és campi qui pugui. O sigui, l'autosuficiència al desert és poder l'essència més vital de la Titan.
Jo penso que el Ramon, des dels seus inicis, tu també has creat aquesta Titan que s'ha anat fent més gran, que s'han anat, en certa manera, potser ara ja professionals, que jo estic segur que la primera que vas anar no hi havia ningú de professional.
No, que va, que va. Cap professional. Hi havia algun triatleta, que és el que va guanyar el Pedro Bernis, que a part de ser un gran esportista és una bellíssima persona, que no deixava indiferent a ningú, vull dir que parlava amb tothom, però professionals, el que era professionals, no. Va ser a partir del segon any que van començar a venir, doncs, ja el Melcio Mauri, exprofessionals,
sí,
que
sí,
ja estaven retirats, el Melcio Mauri, l'Abraham Olano, el Pedro Ruiz Cabestany, el 2008 va venir el Claudio Chiappucci, que també va ser, doncs, bueno, un goig trobar-te allà el Claudio Chiappucci o l'Aaron Jalabert.
Home, i et dona força, trobar un pro d'aquests allà, et dona ganes de...
Les coses que s'han de dir com són, no? que es feien en tothom, xerraven en tothom, el Roberto Eres, que va guanyar, no sé, durant molts anys també la cursa, eren professionals o exprofessionals que anaven allà, doncs, a participar de la carrera, a passar-s'ho bé i a compartir amb tots els altres corredors.
Són coses que tu al desert, doncs, l'has descobert, Enzo. Sí. Aquest descobriment, t'esperaves a això o et feies una idea completament... Et dic això perquè a vegades vas a un lloc i vas allà amb un concepte de lo que et trobaràs, no? No tenies cap idea i dius, aviam el que em trobo.
Sí, sí, no coneixia el desert i menys el d'Aràbia, que ja estàvem perduts allà al mig del país no hi havia res més que sorra, pedres i poca cosa més. No hi havia res, no hi havia ni camins.
I vent, potser.
Bueno, no gaire. L'última etapa...
Ni escarbats, etapa, sí. Ni escarbats.
Sí, sí, algun escarbat sí que veia, sí, i alguna serp també.
D'aquests aràbics que tenen les banyes, però bueno, poc animal més hi havia, no?
Sí,
poca cosa, poca vida.
Dromedaris, camells, poca cosa més.
Va haver-hi una etapa que hi havia com una manada de camells que va córrer una estona al costat nostre, bueno, va ser sensacional, com corrien, allò que veus a les pel·lícules de l'Oest, que veus les vaques que van corrent al costat dels cowboys amb els cavalls, doncs allà eren els camells que corrien al costat dels ciclistes.
Quin perill, bueno,
no? No, què no, va, no. Què va? Sensacional, era una imatge de, ostres, pues de pel·lícula.
Té de ser per viure-ho, de veritat.
Sí, 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 sí.
Semblava de que estigués sent domats i tot.
Sí, 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 però espectacular,
El que potser a tu t'ha sorprès, Enzo, és que en llocs, diguem, totalment inhòspits, et pots trobar espectadors? Una miqueta com el Dakar, perquè molta gent diu al Dakar que és que hi ha llocs que estan perduts a la mà de Déu, per dir la paraula, i tens allà gent que està esperant de veure passar els participants.
Sí, sí, vaig veure, bueno, no mirava molt les coses han de dir, però vaig veure tres famílies, en diferents etapes, no? Però veia famílies allà al mig, veia els nens petits allà animar-te i deies, però com ells poden saber que estarem per aquí amb bici i com ho fan per viure aquí, perquè no hi ha res. Estan la seva casa i el seu vehicle i no hi ha res en tot l'entorn. No, jo flipava més que ens animessin a nosaltres, sinó l'estil de vida que porten ells en comparació al nostre. Això era el que més em sorprenia.
Sí, poques famílies, eh? Hi havia un detall que em va agradar veure'l. Hi havia pues, tres nanos, no sé si bereberes o bueno, autòctons de la zona, amb la seva túnica o xilava de color blanc, immaculats, això sí, i amb mandarines a les mans, i ens anaven, els corredors que anaven passant ens anaven donant mandarines.
Ah, molt bé.
Jo no sé si te'ls vas trobar tu, perquè tu anaves molt més endavant que jo, i potser només ens els donaven els que anaven més a la part de darrere, però em va agradar el detall aquest, que eren nanos joves, que devien tenir 15, 16 anys, no crec que tinguessin més, i amb mandarines, sense demanar res a canvi, donant la mandarina, bueno, això al Marroc no ho veus.
Sí, bueno, clar.
És curiós.
Aràbia i Marroc, jo penso que són...
Les economies són diferents.
Hermano rico, hermano pobre.
Sí, exactament, a part del desert que poden compartir més o menys, o s'assemblen, però per resto econòmicament, bueno, Aràbia i Saudí ja sabem tots com van, i només pel detall de la xilava blanca impecable, ja volia dir que aquests nens no eren pobres.
Però ja no tenen res, el que diu l'Enzo, és que no veies poblats, ni escoles...
Bueno, però a la millor aquests,
no
aquests
sé,
van
és
venir...
Que, és no...
Igual tenien uns buguis darrere
les
dunes.
Possiblement, perquè la ciutat més a la vora, no sé a quina distància devia estar, però de fet nosaltres vam fer del primer campament amb autobús fins on vam fer la camp base, em sembla que hi havia uns 150 quilòmetres i d'aquest últim campament a la sortida de l'última etapa 180, i no van passar per cap ciutat. Ja, és no, que no hi havia res,
l'immensitat
una
del
carretera
desert.
Una sí. Carretera immensa.
Exactament.
Cosa curiosa, a més hi havia molts radars.
Sí. Hi havia radars?
I que fan radars aquí. Sí.
Bueno, és que clar, estem de gastar els calés amb alguna cosa. Home, no hi ha una carretera que fa 1.000 quilòmetres recte que volen fer una ciutat.
Aquesta. Estan construint una ciutat de 170 quilòmetres de llarg,
sí,
per
sí, sí.
300 o 400 metres d'ample.
Sí, sí, que dius, vaig a veure la tieta i et tires 2 hores de carretera.
Doncs,
i viu al mateix poble.
Allà on estàvem, o sigui, els únics campaments que venen eren dels obrers que estan fent aquesta ciutat, i els enginyers. És el que tenen 30.000 enginyers per fer aquesta ciutat.
Això dius, no, tu a quin número vius? Jo el 4.200 i tu el 15.200. Bueno, doncs no vinc a peu, saps?
Sí, clar. No, diu, 250 cantonades més avall.
No, els campaments dels treballadors i prou. I bueno, crues i camions
sí,
que van veure per allà.
Antes.
A la línia aquella on estan fent la ciutat, que van passar per la línia aquella, era algú i diu, ostres, però què és això?
Tu ja hi havies estat a Aràbia, sí?
Sí, l'any passat vam estar a la mateixa zona, però els recorreguts no han tingut res a veure el que han fet enguany. O sigui, aquest any han anat cap a l'interior i l'any passat van fer sobretot la costa, que és tocant el Mar Roig, que també és molt maco, i allà sí que va fer un vent horrorós, i quan dic horrorós, jo, si haguéssim fet aquesta edició a la mateixa zona, probablement no hi hagués tornat perquè allò no tenia nom.
Sí, l'any passat vas tenir
molt. I el 2020 també vam anar, però a una altra regió que se'n diu Jail, que és bastant més lluny, igual estava a 2.000 quilòmetres d'aquí, de distància. Però on hem anat aquest any ha sigut algo sensacional, molt verge, molt salvatge.
Bueno, jo penso que potser el Porcar tira més ja cap a Aràbia que cap a Marroc, perquè potser ja o té més facilitats o té menys problemes.
Bueno, de fet,
aquí
ja, el Porcar ara ja fa 2 anys que no hi és,
bueno,
però
d'equip.
És el país Aràbia Saudí que vol fer créixer el país turísticament per rentar una mica la imatge que tenen ells.
Exacte. Per això
i s'estan fent moltes proves com el Dakar, campionats de futbol, tornejos. De fet, allà on vam estar, el campament aquest es diu Neon Camp Beach. O Neon...
Sí, Neon Beach Games. Neon
Beach Games, que fan diferents tipus de jocs, com una espècie de mini-olimpíades que fan diferents proves esportives.
I de passada,
kitesurf,
en deuen treure
i això,
més que Marroc.
Bueno, econòmicament ells no en treuen res, ells inverteixen en això.
Sí?
Inverteixen
per
promocionar
els organitzadors.
Els organitzadors. Els organitzadors, doncs, ja, diguéssim, van patrocinats pel mateix país, no?
Vale,
per
Aràbia Saudita. Sí, el que et comentava, que clar, que organitzar una tita en Marroc no en treus un duro, per dir alguna cosa. Mm. O sí, però Aràbia és segur...
Facilitats que els dona el país per fer-ho...
És el que deies tu, volen rentar la cara i et faran unes olimpiades d'hivern. Em sembla que està programant, no?, unes olimpiades d'hivern.
Estan olimpiades no, però estan programades una estació d'esquí a aquella zona.
Ah, aquesta, això.
Està programada una estació d'esquí.
Enmig del desert, tu.
Sí, sí.
Tindran la neu que voldran, que nosaltres aquí no tenim perquè no fa fred i no funcionen els canons.
Possiblement.
És a dir que no sé si emigrar cap allà.
Bueno, per fer neu sol entenen, per tenir energia solar, per tenir electricitat.
Uf.
Només li fa falta aigua per refredar-la.
Aigua no fa falta, aigua allà. Tenen el Mar Roig, tenen desalinitzadores, tenen l'aigua que vulguis. Més que no pas aquí, que a Barcelona hi deien que havien de fer venir barcos de Tarragona per portar aigua a Barcelona. Aquest problema no el tenen allà.
Ja han tingut aquesta previsió de potser saber, no dir el clima hòstil, però l'entorn que tenen a nivell de naturalesa i les seves dificultats, doncs, gràcies al petroli i a les altres, diguem, negocis que han pogut fer, doncs, nodrir la població ja de les tecnologies que feia falta per tenir i cobrir aquestes mancances.
De fet, un dels projectes d'aquesta ciutat, la Neom, que és la que estan construint, volien que fos 100% sostenible, enèrgicament parlant, i que no hi hagués res de petroli, que tot anés amb energia eòlica i solar. Aquest era un dels projectes que sembla ser el que al final no serà tan així, però que sí que possiblement serà una de les ciutats més sostenibles del món.
Bueno, sí, cert que
és curiós.
Per sol, no, curiós no, però aviam, és cert que l'entorn i la climatologia també és més propici de tenir energia solar o eòlica allà on estan ells, que dius, no, és que estic a Noruega i tenir energia solar. Ja tens un problema de latitud.
Tenen un problema de sol.
Encara que els noruegs ho fan amb eòlic o amb corrents marines també i estan molt avançats.
Molt avançats, sí.
Bueno, aquí a Andorra també hi anem fent, eh? D'energies renovables, a poc a poc ja...
A poc a poc ens anem posant al dia i malauradament, ara que parlem d'això, a Anyós hi ha un desastre, perquè un senyor que tenia un terreny tot ple de plaques solars fa mal a la vista.
Bueno...
passa que
depèn d'on t'estigui posat i l'impacte visual que pugui tenir.
És a dir, només teniu d'agafar la carretera d'Anyós que va cap en camp.
No ho conec. Sí.
Aquesta que es fa amb bicicleta, quasi a dalt de tot, a l'esquerra. Jo ho he vist en fotos des de l'altre cantó i de veritat és... Però clar, és el que també s'estava tallant una mica amb les campanyes polítiques. Plaques solars, sí, però regulem-les, que ara els prats no se n'omplin de xalets, però se'ns omplin de plaques solars. És a dir, anem a sostres teulades i d'això.
Bueno. Sí, aprofitar el que ja està construït.
Bé, anem a les bicis. Que...
Bueno, anem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Enzo Fuentes, el Ramon Aranda i el Josep Estefanell aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Mama, tens la meva paga?
Papa, l'Arnau m'ha deixat pasta. Li pots fer un bízum?
Necessites una banca per als teus fills i filles? Arriba Tins Creant. Ells tindran un compte, banca online, targeta de dèbit i Bizum. I tu podràs administrar la seva paga i supervisar les seves despeses amb seguretat i comoditat. Tins Creant, la banca per a joves de 12 a 17 anys.
Gràcies!
Bones notícies. Les joguines ja han arribat a Epicent Carrefour. Puja a la primera planta i trobaràs les joguines que somies per totes les edats. Peluixos, nines, figures d'acció, jocs de taula, cotxes, circuits i molt més. Vine a Epicent Carrefour i viu la màgia de les joguines amb nosaltres. I aprofita avui les promocions del nou catàleg per celebrar un Nadal amb els preus més baixos. Com el llobarro fresc a només 8 euros amb 99 al quilo. O la baguette rústica de 250 grams per només 79 cèntims. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Enzo Fuentes, el Ramon Aranda i el Josep Estefanell. Doncs jo et demanaria una cosa, Enzo. Has tornat diferent d'aquest viatge, excepte l'èxit, aquest podi en sub-25, però diferent de percepció de les coses, visió... Clar, un país on potser no havies anat mai, Aràbia, i moltes coses que has descobert a nivell de cultura.
Sí.
Quin... No diria el xoc, però quina és aquesta introspecció que has pogut fer tornant i dir, ostres, el que he vist i el que he disfrutat?
Sobretot la diferència, tot i ser un país molt ric, com diuen, no considero que no està molt ben desenvolupat i hi ha moltes mancances amb aquest, o sigui, no sé com dir-ho. Molt país, molt poca cosa, molt poc poblat, molt poques estructures... ja sigui pels turistes, per la gent que hi viu allà, la cultura que tenen també molt diferent, la visió de veure les coses, tot molt diferent a com la tenim aquí a Europa. Això és el que més em va xocar, tipus, era molt sorprenent tot. No hi havia res, per dir una manera, igual que aquí a Europa. Per exemple, a mig de l'autopista, si et saltaves la sortida, allà no passa res, perquè fas mitja volta, allà mateix.
No hi ha rotondes ni no canvis de sentit, no hi ha res.
La gent allà al mig van pel carril d'acceleració, fan mitja volta, i fan uns metres més al baix, tornen a fer mitja volta i agafen la sortida. Coses així, pues, imagina't com va el país allà.
Sí, un xoc de cultures, però diguem coses més que sobtades i sorprenents, no?
Sí.
Bueno, saps, és el que he comentat abans, que era, sobretot a la zona on hem estat, salvatge total, és que no hi ha res. Salvatge. Jo crec que la paraula és aquesta, salvatge i verge. I clar, tampoc vam poder, no vam tenir l'ocasió d'estar en cap ciutat, que probablement, per imatges que hem vist, doncs les ciutats principals, bueno... són sensacionals, enormes i tenen el que vulguin i més, però és allà on estaven que no hi havia res, absolutament res.
Una cosa que els sorprendia potser, el cap de setmana passat hi ha hagut el 25 a la Massana, la segona edició. Entre les dues edicions s'han venut 15.000 peces de roba. O sigui, una economia circular, això potser seria una cosa que amb ells culturalment no els sorprendia potser tant, perquè si tens mancança, també reutilitzes el que tens. Vosaltres que heu vist allà una miqueta doncs, la manera de pensar, de viure...
A veure, ells van anar a fer la Titan,
sí,
però
val.
Si te'n vas allà et fan la Fórmula 1...
També.
Que tampoc... Que vull dir, que clar, vosaltres heu vist la zona...
Molt poc, hem vist molt poc del que és la
zona de desèrtica, però clar, suposo te'n vas allà i, bueno, és que, jo no he estat mai, però el que es veu... I...
La policia allà, mira, van amb cotxes de 400 cavalls.
Sí, amb Lamborghinis.
De 10 cilindres. No, 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 són jips d'aquests.
Ah, vale,
són jips d'aquests que
aquestes bestiades.
Aquelles bèsties i bueno, i teníem una protecció brutal perquè estàvem no gaire lluny de la frontera amb Israel i llavors pues teníem molta protecció de la policia, quan van fer els convois per anar d'un campament a l'altre, cada autobús portava dos cotxes de policia al davant. I els cotxes aquells, bueno, és que ni a les pel·lícules de Mad Max.
Bueno, sí, on t'hi ha calé. El que deies tu, hi vas estar, al Video Dressing?
Sí, vaig a les dues edicions.
I de veritat que jo també hi vaig estar, voltant una mica, i bueno, era impressionant la quantitat de gent que compraven. Algú em va comentar, m'han fotut un conjunt de roba penjat, feien així, se l'emportaven, però... Bueno, jo penso, veus, és una manera de reutilitzar. Jo en una de les parades els vaig regalar una bossa de roba que tenia. Tenia uns anoracs, coses que no et poses, que estan molt ben, en molt bon estat. Si ho veneu, a més era per una causa no sé què, bueno, és igual. I de veritat que gent que tenen parades anaven a comprar la parada al costat o la d'allà. Mira, jo també he comprat una cosa. Això està molt bé perquè es reutilitza.
Això està molt bé, que facin aquest tipus de mercats.
Es reutilitza.
Si ho fessin cada setmana potser no funcionaria, però alguna vegada l'any o dues vegades l'any.
Una vegada l'any. Suposo que també en un moment donat faran alguna cosa de material d'esquí o de roba. Em sembla que també ho fan en una època.
Sí, hi ha un específic més enfocat a l'esport.
Això també està molt bé, perquè no tothom es pot permetre 600 euros una bota d'esquí. Que vosaltres que sou esquiadors sabeu que...
La bota, l'anorac, els pantalons, la roba...
A l'època que jo vaig començar, la mateixa bota d'esquí era la que et fotien, i el pantaló era el que et fotien el dia que fotien una nevada per anar al col·legi. Les botes aquelles de cuiro, que al cap de 2 hores allò pesava més, l'esquí de fusta, que...
Això l'Enzo no ho ha viscut.
No.
Ho has sentit a parlar.
I aquelles fixacions de cable que feia així, o abaixaves, hi havia un ganxo, crac, tot tancava, però, obre-les, uns guants, que no és el que teniu ara, que potser anàvem amb guants de llana,
S'ha tornat molt nostàlgic.
Home, clar, a veure, us estic parlant de 60 anys darrere, quan
però
jo
bueno,
en tenia 9.
El que dius tu de nostàlgia, Ramon, és necessari tenir aquesta memòria de les coses per veure les evolucions.
Home, clar,
i que es transmeteixi també.
A mi m'agrada molt recordar. A mi m'agrada molt recordar les èpoques passades per dir, ostres, ara tinc unes ulleres d'esquiades en 50 euros. A l'època eren de plàstic, i així tenim els ulls, alguns. M'entens?
Doncs tornant cap allà, doncs, sí. Coses velles, no, tot molt nou.
Ah, no,
de
ja,
fet,
no,
de
ja
fet,
no tenen antiquaris.
No, és que no, bueno, no sé, de les ciutats potser sí, però allà els campaments, teníem una xarxa d'internet increïble, unes antenes, els campaments estan ubicats en uns llocs que amb totes les...
tota la tecnologia.
Tecnologia i comoditats que puguis arribar a tenir. Aigua calenta, llum...
Bueno, els massatgistes ja...
Bueno,
no.
Això el
tenies
sí, contractar
ja,
a part.
Cadascú
ho contractava a part. Però tenies llum, corrent, tenies tot.
Vull dir... Per rentar els equips teníeu un tipus de... O a sota la dutxa...
L'assistència rentava les bicicletes i si algú es volia rentar la roba, doncs això ho tenies que anar allà al lavabo i rentar-te-ho, però vull dir que d'aigua la que vulguis.
Bueno, perquè aquí a Aràbia pols, però amb altres que has estat tu...
No, allà pols no
fan...
gaire, no et pensis,
no?
No ens vam empolsinar gaire, no. No.
No, hi ha molta sorra, al final.
Molta sorra, sí, però pols no...
Bueno, però fot una ventolera i t'aixeca la sorra, no?
No, a la zona de les dunes... Allà a velocitat no n'agafes, per tant, si agafes velocitat, tampoc aixeques pols. I de fet, velocitat pràcticament en pocs llocs, perquè era un terreny molt tou i costava molt pedalar, fer cada quilòmetre...
La roba és polsada i...
No, sí.
Bueno,
a veure, la roba és...
Porteu diversos equips, suposo.
La suor, això sí.
Sí, home, clar.
I s'ha de rentar, i el bo és poder portar un equip per dia.
Porteu diversos.
Jo personalment portava un equip per dia, no he rentat cap dia.
I tu, Enzo?
Jo no he rentat. perquè l'equip amb el que vaig córrer no tenien,
no tenia
suficient
renta.
Roba
no
per cada
rentadora.
Dia. I doncs pues, em tocava rentar.
Ara l'any que ve, una rentadora. Ara a França n'han tret unes que són molt petites, que possiblement puguin anar amb energia autònoma, i bueno, te la pots a la bicicleta, no ho sé, dic jo. Bueno,
hem
estem
portar,
fent una mica de
portar poc pes.
Home, estem fent una mica de conya.
No, però si no, aprofitava quan em dutxava, acabava de dutxar-me i m'ho rentava ràpid.
Sí,
amb el
això ho havíem comentat algun cop, sí. Que tu ho agafaves i després ho penjaves i l'endemà de matí ho podies tenir sec. Sí.
Allà a la que se'm anava el sol, la temperatura baixava.
Home, ja et fot fred.
Baixava i, a més, curiosament, havia, bueno, el dia que vam arribar a caure un xàfec,
carai.
Va caure un xàfec que ja voldríem aquí que hi hagués un xàfec, sí. Com aquell dia. Va quedar tot, bueno, puf.
Tot mullat.
I llavors, on teníem el campament, al mig del desert, hi havia unes roques que era d'una, diguem-ho així, d'una textura que absorbia una mica l'aigua.
Sí.
I llavors a la nit desprenia humitat.
Ah, vale.
I les jaimes, doncs vulguis o no, els dos primers dies estaven fredes, perquè no es van arribar a escalfar, i humides. Perquè de la humitat que desprenien aquelles
quants
penyes.
Quants dormiu a cada...
Tres per jaima.
Tres per jaima.
Però bueno, unes jaimes enormes, més grans... No, més grans que això no, però quasi... Com això, com aquesta sala.
Sí, més o menys. Gran.
Uns llits... quasi, còmodos? Quasi de matrimoni.
Còmodos?
Bueno, d'usos.
Bueno, però era un llit, ja no era... Jo penso, sí, que tu a les primeres, al dormir...
No, els primers.
Devíeu dormir amb esterilla o
pràcticament poc, a terra. Pràcticament
o poc
a terra.
Més, sí. És que...
Els primers anys no té res a veure avui dia.
No, ara, a veure, com tot, ara tot és comoditats i, bueno, i gràcies a això... t'anaves a dormir al vespre i l'endemà t'aixecaves amb forces per continuar el dia. Perquè si no, si dorms a terra, a veure, et passen les ganes, dius, bueno, mira, jo agafo la bicicleta, vaig tirant. Què diu?
I bé, bueno. Doncs que estem arribant al final de la tertúlia, no?
Sí,
hòstia, sí, això passa molt ràpid, eh?
Sí,
aquí.
Sí, només ens l'ha retallat un quart, eh?
Bueno, nois, la 26a per aviat?
Bueno, de moment 25, ara ve la temporada d'hivern, vull anar a esquiar, vull anar a Ferrando... I, bueno, la porta la tinc oberta, no està tancada, i seria el finals d'abril. A l'Enzo la té oberta del tot, que l'Enzo, bueno, ja t'ho explicarà ell. Jo intentaré per seguir, doncs, a veure si puc seguir, però, bueno, ja veurem.
Bueno, doncs, Enzo, ja la 26a, ens ho vens a explicar?
Bueno,
tu seràs la tercera, per dir-ho així?
La tercera, però dependria de si mai et trobessi equip d'aquí a la temporada que ve, però si no, pues, vam tindre una aposta allà a Aràbia, que si guanyava amb una persona, pues, l'equip em pagava tot per anar al Marroc, i pues, vaig assolir-ho, vaig guanyar aquella persona, i el compromís seria que m'haurien de pagar, pues, la inscripció i tot per poder anar al Marroc. O sigui que ara mateix, si volguessi anar al Marroc, tindria les possibilitats d'anar-hi.
Bueno, doncs pues
molt bé.
Això donarà per més. Ramon Aranda, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Enzo, ja no ets el rookie, però gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Atafanell, merci per estar aquí.
Gràcies per convidar i, bueno, per aquestes tertúlies entre amics, que això és impagable. Bueno, i ara farem la segona part.
Bueno, això queda en privat. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.